Bé, bon dia. Comencem una nova edició del programa 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa Falset Marçà. I bé, com sempre, tenim molts temes preparats, així doncs, entrem en matèria i comencem.
Lo sumari.
En el programa d'avui coneixerem les darreres activitats de la cooperativa a l'espai La Cobertia del Dia. Anirem al tros amb Josep Maria Cots i coneixerem els darrers avisos fitosanitaris i la jornada de poda d'olivers, entre d'altres coses. Coneixerem qui hi ha darrere del Vigove 2009 i el tastarem en directe. Seguirem fent l'anecdotari amb Maria Jesús Sánchez. La Ruth Troiano ens explicarà què es diu a la xarxa l'ètim en viu. Farem les rondalles del vi i acabarem esperant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Bé, doncs, comencem i comencem a conèixer quines han estat les últimes notícies relacionades amb la cooperativa.
La cooperativa al dia, amb Iona Colom.
En primer lloc, recordar que ahir, dia 17, va finalitzar la Fira Prodexpo 2012 de Moscou, en la qual va participar la cooperativa agrícola Falset Marçà. Actualment, la cooperativa exporta a 33 països d'arreu del món, siguent Àustria el darrer on s'ha consolidat la venda de vins. A Rússia, les exportacions van començar el 2009 i representen el 2% del total, però es vol incrementar missions com la Fira de Moscou, tenint en compte l'interès creixent d'aquests mercats pels vins catalans i pel bon ritme de la seva economia. Aquesta setmana la cooperativa visitarà la Fira Vini Sud de Montpellier i a la seva tornada es posarà en contacte a Tuir per anar a veure la Casa Violet. Un altre punt important a comentar és que la cooperativa ha entrat per primera vegada al mercat de Menorca amb una comanda força variada, entre ells Falset Ètim Blanc, Negre i Rosat, Falset Blanc, Negre i Rosat, Ètim Granatge, Ètim Sira i Castell de Falset. I finalment, ahir divendres, els alumnes de l'Escola Nisset Villar de Falset van celebrar la festa del Carnaval amb disfresses relacionades amb els 100 anys de la cooperativa. D'aquesta manera, l'escola ha apostat per seguir formant els alumnes en la cultura del vi, de vital importància a la comarca des del punt de vista econòmic i social. Les disfresses que van portar els alumnes tenien a veure tant amb el procés d'elaboració del vi com en el treball al món agrari. Els de P3 van anar de sacs d'avellanes, els de P4 de porró, els de P5 d'embut, els de primer de tractors, els de segon de carnet del soci de la cooperativa, els de tercer de portadora i els de quart de carretell, cinquè de tisores de poda i els de sisè de la façana de la cooperativa. A més, tots duien el logotip del celler penjat al coll. A més de les disfresses d'Antoni Vilanova, han optat per la vessant didàctica, ja que els alumnes aprendran detalls de la història de la cooperativa i vocabulari específic d'eines, maquinària i d'altres elements com els arquitectònics que en són característiques. Per part de la cooperativa es van desplaçar al col·legi el president Joan Maria Cots, l'enòleg Jordi Alonso i un dels actors de la companyia del Teatre Nabuf, que fa les visites teatralitzades al celler, i tots disfressats per l'ocasió.
Doncs molt bé, ja coneixem quines han estat les darreres novetats pel que fa a notícies relacionades amb la cooperativa, així doncs que és moment de posar-nos les sabates, anar a treballar i anar-nos al tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bueno, bon dia a tots, vinguem. Avui tenim un bon sol, ja per sort han marxat les gelades, però d'aigua ni una gota. Per tant, el que mos ha arribat aquests dies és una nota de la Conselleria d'Agricultura, suposo que ja heu sentit les pregons, però que val la pena que recordem. La Conselleria ha avançat un mes la prohibició de fer foc en zones forestals a causa de l'alt risc d'incendi degut a la forta sequera dels últims mesos. Així, des d'aquest passat dilluns caldrà demanar autorització extraordinària per encendre foc en zones forestals de la immensa majoria de les comarques catalanes. Tot i les nevades d'aquest principi de febrer, el gener va ser molt sec i les últimes precipitacions no han reduït suficientment el risc d'incendi. Si no augmenten les precipitacions, el risc d'incendi serà alt o molt alt. I segons el calendari del pagès, d'aigua no en veurem fins a l'abril i a partir de llavors ja veurem. Les autoritzacions extraordinàries caldrà anar a sol·licitar-les als respectius ajuntaments. No serveixen les que s'han donat fins avui. O sigui que durant el període del 15 de febrer fins al 14 de març es podran realitzar cremes de restes agrícoles exclusivament tots els dies de la setmana dins de l'horari comprès de les 6 del matí fins a les 4 de la tarda. Recordeu que heu d'anar a buscar la sol·licitud expressa. La setmana passada vam parlar de la DUN. Recordeu, els que no hi tingueu variacions a les plantacions, que només cal que passeu per l'oficina o truqueu o comuniqueu. Els que sí que tingueu modificacions us donaran dia i hora per fer les modificacions. Un altre fet que convidem els productors d'oliva és que el proper dissabte, dia 25, tindrà lloc a Gratallops una jornada pràctica de poda de l'olivera, organitzada pel Departament d'Agricultura. La jornada anirà a càrrec del senyor Josep Ramon Mateu Freixenet, una persona que ja durant els últims temps us està ensenyant a podar els olivers d'una altra manera, i tots els que estigueu interessats en assistir-hi caldrà que es presenteu davant de l'agrobotiga de la vinícola de Gratallops a partir de 9:45 del matí. I una última nota que ens han passat així una mica de pressa des del departament. Aquesta va adreçada als productors de vi i els que volen comercialitzar a tercers països. Diu així: el passat divendres, dia 17, es va publicar l'ordre per la qual regulen les bases dels ajuts de promoció de productes vitícoles en els mercats de tercers països i es convoca la corresponent a la campanya 2012-2013. Es tracta d'ajuts per promocionar el vi a països que no siguin de la Comunitat Europea. Les persones interessades que compleixin les condicions previstes a les bases reguladores podran presentar les seves sol·licituds d'accions i programes i la documentació corresponent fins al 29 de febrer de 2012, evidentment. Si voleu més informació i us interessa acollir-vos amb aquesta ajuda, adreceu-vos a les oficines del departament i us ampliaran la informació. Bé, la setmana que ve més.
Doncs bé, seguim endavant el programa. Ara és el moment de saber qui hi ha darrere del vi Gove 2009.
Darrere d'un vi.
Bé, amics del Gove, com el seu nom indica, són una colla d'amics que després del tràgic accident que va tenir el Gove mentre treballava en un celler, van decidir fer realitat un dels somnis que ell tenia, fer un vi de la finca familiar de Marçà. Així doncs, després de parlar-ho amb la família, van arrendar la finca i van construir la societat i van constituir la societat Amics del Gove. En representació dels Amics del Gove ens acompanyen avui el Blai i l'Adrià i amb ells coneixerem el vi Gove 2009. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bones.
Doncs bé, mentre obrim el vi i preparem aquestes copes per fer el tas, anem a saber i a conèixer una mica millor què és Amics del Gove. Adrià, tenim entès que tu vas ser un dels impulsors d'aquest projecte, és així?
Bueno, sí, entre la primera pedra la vaig tirar en aquest sentit, que amb el Gove pues, teníem molts projectes en ment, ja teníem moltes coses a fer, i com que se'n van així inesperadament, pues, la veritat és que era la necessitat aquesta de fer alguna cosa pel Gove, no? I xerrant amb el Pere Vall, pues, jo proposava de fer algun restaurant, alguna cosa a nom del Gove, i al final el Pere va dir, hosti, per què no fem un vi, no? I en aquell moment em va vindre el record d'estar amb el Josep, amb el Gove, a la finca del seu pare, que treballava el seu pare i el seu tiet, i després vam dir, hosti, per què no proposem a tots els amics i fem una cosa conjunta en nom d'ell, no? I poguéssim portar això, un trosset de Gove en cada botella de que produïm cada any, no? I així va anar. Ho vam proposar als amics, doncs, la veritat és que va haver molta acceptació, tots van tindre ganes, i després vam anar a la família, que era el que importava, no? Si realment tenia interès en que nosaltres ens encarreguéssim de la finca i treballar la finca per poder tirar aquest projecte endavant.
De moment no teniu encara celler, on vinifiqueu actualment?
Ara actualment estem vinificant en una bodega de Montsant, que és de la família, i de la família, bueno, de Venus, la Universal, però bueno, com a futur estem ja mirant i remirant que a la finca puguem fer alguna coseta, una petita bodegueta ja al nivell de les botelles que fem per poder fer tot dins de la mateixa finca, no?
La producció del vostre vi és limitada, la veneu tot al mercat local?
Fins ara ho venem tot, intentàvem vendre a la província de Tarragona, però clar, hi ha molts vins i hi havia una miqueta d'estocatge i ara hem sortit una miqueta cap a Girona i Barcelona. Bueno, a Barcelona tenim un amic del Gove, el Ferran, que ell allà té un restaurant i allà en venia, però ara hem agafat una miqueta un distribuïdor per Girona i vendre una miqueta més. Una cosa, la bodega que deia l'Adrià que volíem fer, com a amics del Gove, el vi del Gove evidentment nosaltres lo vinifiquem, lo venem, però tots els cèntims els invertim a la finca. Vull dir, no ho fem...
Sense ànim de lucre,
sí, per dir d'alguna manera. Sí, tot a la finca. Un any vam plantar, tenim un sistema de grovelatge al CERS, vam comprar els pals, bueno, totes les inversions vam plantar a la finca, i ara una miqueta, pues, amb les altres anyades, pues, reunir una miqueta més de cèntims i fer una miqueta de bodega. I... Bueno, una miqueta això. La producció que em preguntaves, perdona, són unes 1.400, 1.800 ampolles, però una miqueta de l'anyada.
Molt bé, a part d'amics del Gove, vosaltres com a persones també sou enòlegs, els dos d'aquí Falset, que com us va això del món del vi, no? De dedicar-vos exclusivament al tema del vi?
Jo per mi és una sort, per mi puguem treballar de pagès, treballo al celler Cecil, al celler de l'Agust, de la família, i a part tinc unes cinques meves aquí a Falset i moltes vegades dic, en compte d'anar a treballar vaig a disfrutar altres i escoltar la ràdio.
Teu cas, Adrià?
Pues igual, la veritat és que treballar a casa o treballar per un mateix sempre és molt millor, no? Vull dir, tens coses en contra, tens coses a favor, però valor és molt millor. Vull dir, això és treballar amb la família, amb els amics o els sobretot a la família és ideal, no? Tenir el teu projecte i crear coses tu mateix, això és el millor que hi ha.
Bé, com que esperem fer aquest programa fins al mes de desembre, espero que tinguem temps algun altre dia perquè pugueu pujar, doncs, per separat i presentar-nos també quins són els vostres vins. Entrem, si us sembla, una mica ja a comentar aquest vi, a comentar aquest Gove 2009. Que ha de saber qui vulgui tastar Gove 2009?
Una miqueta la base del vi és la carinyena, la finca, quan la vam agafar només hi havia carinyena, i la part de la resta de la finca la vam plantar el 2005 amb una mica de granatge. Ara ja fem servir aquesta granatge i ara, pues, això, el compatge és una miqueta la 60 de carinyena i un 40 de granatge, més o menys.
La procedència del vi és de la finca aquesta de Marçà, on està ubicada la finca?
Sí, la finca aquesta és al costat de Mas Figueres mateix, pues és la finca aquella, és una finca orientada al sud-est, el sol és argilo arenós. Bueno, no sé.
Sí, no, té una... La vinya vella, la carinyena que ja estava plantada, té uns 60 anys i nosaltres vam ficar la jove, no? Per aportar una mica més de fruit amb el tema de la garnatxa, perquè és molt més fàcil d'entendre, no? La garnatxa que la carinyena, i vam dir, ja que volíem fer un nivell de que pogués arribar tot client en aquest sentit, perquè el vi no és un vi caríssim ni en aquest sentit no volíem fer una cosa així, perquè a l'inici havíem pensat això, no? Quan ens va passar lo del Gove, doncs vam dir, hosti, doncs fem un vi caríssim per ell, no? Perquè ell s'ho mereixia, no? Però en aquell moment vam tocar a peus a terra i vam dir, no ho podem fer, perquè és que al final ningú podrà provar, no? I realment aquest vi està fet per la gent de Marçà, la gent de Priorat, la gent, els amics del Gove, realment, que podien arribar a veure aquest vi, no? I clar, si fèiem un gran vi caríssim i tot això, doncs no podia ser, no? I la garnatxa li dona aquesta part molt més divertida, no? Aquesta part més afruitada, més golosa en boca, no? La carinyena és més sèria, no?
Quin és una mica el procés d'elaboració que seguiu per fer aquest vi?
El procés d'elaboració, doncs, des de que el vermem amb caixes petites, d'uns 14 quilos o així. A la finca ja fem una miqueta de tria i després agafem, portem el vi cap a... Ara ho fem a la bodega de la Sara, del René. I allí passem una altra vegada la tria i passem a fermentació. Fermentem amb latina inoxidable, fem controls de temperatura, uns 28-30 graus, amb remuntatges, bueno, pijats, més aviat amb un parell de vegades al dia. Sort del Marc, ho hem de dir, del Marc Borja, que m'ajuda moltíssim, perquè la majoria d'aquest remuntatge no es fa ell. I més, a l'època de verema, quasi tots els que estem amics del Gove treballem amb cellers, i és l'època que...
És l'època forta, no?
Que anem tots liats. I ja us dic, sort del Marc.
Molt bé, doncs ja coneixem una mica més quin és el procés d'elaboració d'aquest vi, com es fa. Si us sembla, comencem una mica el tas. Si ens voleu explicar, doncs, primer una mica la fase visual.
Bueno, això sempre em posa una mica nerviós, el tema del tast. A veure, no, el tema més visual, bueno, com que té molta, té més un 60% de carillena, sempre té una aportació de color molt intensa amb aquesta part de violacis, no? I blaus, vermells, però sobretot aquesta intensitat més forta, però degut a la carinyena, que la carinyena treu molt aquests blaus i foscos, no? Això en part de visual. Amb el tema de nas, com que també està molt influenciada per la carinyena, amb aquestes fruites negres, les regalís, tot això és més... Té una part de també influència la part de la barrica, que fiquem molt, és a dir, fiquem barriques de 300 litres, és a dir, una mica més grans que les normals, perquè no portin tanta fusta i a més són usades, no són noves, no? Perquè no volem influenciar massa amb el tema de la fusta. Però és això, el que a nosaltres ens agrada molt del gobe és aquesta part de carinyena també molt més intensa, no? Molt més negra, tota aquesta part negra, fruits negres, regalís, els torradets, amb el sentit de... Perquè la carinyena també té com una aquesta part de carbó, no? Que no és torrat, però és com un carbó, com una la punta de llapis, no? Aquesta part més de tissa o de guix, una mica. I després en boca... Si passem a la boca. Sempre intentem fer molt més rodó, és a dir, molt rodó, perquè no el ser un vi que pues, l'embotellem i el traiem està uns 12-14 mesos, o sigui, ja ens n'anem sempre als 14 mesos en barrica, no està massa influenciat amb aquests tanins durs, no? Intentem que siguin molt uns tanins, a part de que ja la verema la fem, intentem que tot el raïm estigui molt madur, els tanins ja són molt rodons, no? Perquè la carinyena, si no acaba de ser molt madura, sempre acaba tenint uns tanins molt, molt, molt verds, que són molt agressius, però en aquest cas no. En aquest cas, la carinyena que tenim allà, com està bastant ben orientada i la podem deixar madurar bé, acaba amb uns tanins ben rodonets, ben madurs, i és molt fàcil de veure, no? No busquem res de complicat. I també té molt la part negra. Segueix tenint aquesta, igual que el nas, una part negra, de fruita negra, amb els torradets finals una mica, però sense ser massa presents. I bueno, i això és agradable en boca, i fresc, perquè la carinyena també deixa molta acidesa, no?
Una miqueta també la acidesa aquesta està marcada també la garnatxa que fem servir és bastant jove. I contrastat amb la carinyena que porta tot aquesta madurez, però la garnatxa influeix una miqueta amb la frescoqueta.
Sí, la vermem bastant aviat, la garnatxa, perquè no doni aquests... Tampoc la maduració, perquè la garnatxa quan la deixem madurar molt, 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 passa que ja cau l'acidesa i sobremadura massa, no? I sempre intentem la garnatxa vermar-la una mica aviat perquè així aguanta l'acidesa també i la fruita fresca, que és lo important també.
Doncs molt bé, animem a tothom a que vagi a comprar aquest gobe 2009, el pot trobar, entenem, aquí a Falset. Quin sí. Preu?
Sobre els
12,
sobre els 12, sí.
Doncs molt bé, moltes gràcies per portar-nos aquest vi. Seguim una mica i ja gairebé per acabar. Ens dèieu, ens comentàveu que Amics del Gobe és una societat oberta en el sentit de que es busca doncs, la participació de tota la gent, de tots els Amics del Gobe, perquè aquest vi no deixa de ser un tribut a la seva persona, no? I per posar-lo a l'abast de tothom. Què ens n'heu de dir respecte?
Bueno, això és un... Vull dir, el projecte, per molt que sigui una SL, no? Podríem dir que la vam formar els 12 inicials, no? En aquest sentit de la idea, realment és un projecte que engloba realment tots els Amics del Gobe, no? Realment qui coneixia i que apreciava i que aprecia el Gobe està dins aquests Amics del Gobe, encara que no estiguin dins de la societat, que al final la societat és senzillament burocràtic i perquè pugui funcionar la història es pugui realment aquest vi, aquesta ampolla pugui sortir al mercat, no? O sigui, no es pot fer, ara no es pot fer res que no passi per tot això, però amb els temes legals. Però realment són tots els Amics del Gobe, qui coneixia el Gobe i qui aprecia el Gobe, sempre hem cridat, entre cometes, amb la part del Facebook, perquè tenim una pàgina bona del Facebook, que donem informació i sempre intentem avisar pues, a la gent que estigui apuntada i que no, i que coneixia el Gobe, pues, que pues, mira, aquest diumenge anem a podar, o anem a vermar, o anem a fer el que sigui, i anem allà a esmorzar, i qui s'apunti que pot vindre tranquil·lament, i que pot donar, posar el seu gra d'arena en aquest sentit, no? Vull dir que està obert a tots realment.
Molt bé, doncs des d'aquí doncs, obrim a tothom qui vulgui participar, doncs que es connecti a la pàgina del Facebook d'Amics del Gove, que la setmana que ve penjarem també a la web de Ràdio Falset, a l'apartat del programa, perquè tothom qui vulgui participar la trobi allí. I abans d'acabar ens haureu de dir un número de l'1 al 9 per saber qui és el guanyador del sorteig de la setmana passada, que recordem vam tastar el vi Clònic 2008, del qual en donem una ampolla juntament amb una altra de la cooperativa. Un número de l'1 al 9?
No, el 7.
Doncs el número 7 és l'Alejandro Diego de Cullera, que per segona setmana consecutiva guanya. La setmana passada va ser l'únic, aquesta setmana ja hi havia més participants, però bé, amb aquest, si seguim amb aquest pas haurà d'ampliar el celler de casa per anar posant ampolles. Moltes gràcies als dos per haver-nos acompanyat.
I abans d'acabar, sisplau, voldria fer un brindis per Gove.
Això.
Doncs el premi, que se senti força.
Que bé,
Gove. Que Gove.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Bé, i després de saber qui hi ha darrere d'aquest vi, darrere del Gove 2009, seguim endavant amb el programa i anem a obrir l'anecdotari una setmana més, aquesta setmana amb la Maria Jesús Sánchez.
Anècdotes d'un centenari.
La primera tina de maceració carbònica a la cooperativa agrícola del Baix Priorat. L'any 1980, la cooperativa del Baix Priorat, sota la presidència de Baltasar Folbenages, va iniciar un nou període amb la inversió en maquinària nova per poder aconseguir una millora important en la qualitat dels seus vins. El 20 d'abril es va aprovar en Junta General de Socis la compra d'una tina de maceració carbònica o de vinificació, segons qui ho expliqui. Una vegada es va acordar la seva compra, la Junta Rectora va iniciar la recerca de la tina adequada per instal·lar-la a la bodega número 2, a l'anomenat també Sindicat de Dalt. Es van realitzar diferents sortides i la van comprar definitivament a Alcoi, Alacant. El 30 d'agost, la nova tina, amb una capacitat de 800 càrregues i amb capacitat per fer la feina de remuntatge de 3 o 4 tines convencionals, va arribar a la cooperativa. Aquesta inversió va ser positiva. Es va aconseguir estalviar mà d'obra a l'hora de fer el remuntatge, que fins al moment es feia manualment. El sistema de remuntatge manual consistia en la connexió d'una mànega a la boca inferior de la tina i amb l'ajuda d'un motor s'elevava el vi a la part superior per tal de refredar la brisa. El vi situat a la part inferior estava més fred que el de la part superior. Amb la compra de la tina també van aconseguir un control constant en la temperatura del vi, no deixant superar en cap moment els 25 graus. A més de les millores esmentades, també es feia la maceració carbònica necessària per enllestir el vi en tan sols 36 hores. Però malauradament no tot van ser beneficis. Amb la compra de la tina, els operaris de la cooperativa i tots els socis van haver de conviure amb un defecte en l'obertura hidràulica de la porta d'evacuació de la tina. El problema era provocat per la fallida del sistema de regulació de la pressió, ja que estava descompensat. Aquest defecte va provocar que en més d'una ocasió el vi de la tina acabés al mig del celler. Ni tan sols la bassa construïda per fuites inesperades va poder evitar que el vi anés a parar al terra del celler. La bassa hagués pogut ser de molta utilitat si no hagués estat mal construïda, però com ho estava, l'únic que es va aconseguir és que durant la fuita del vi la bassa provoqués un efecte de trampolí, sense poder fer res per evitar tal desastre. Hem de recordar que aquesta tina tenia una capacitat de 800 càrregues i que cada càrrega són 100 quilos de raïm. Per tant, tenia una capacitat per uns 700 hectolitres de vi. Era una tina de grans dimensions. Aquesta tina actualment ja no es troba a les instal·lacions de la bodega número 2. Fa poc va ser venuda a un particular. Avui sóc coneixedora d'aquesta petita història perquè va ser la primera anècdota que em van explicar alguns membres de la Junta Rectora de la Cooperativa Agrícola del Baix Priorat.
Doncs bé, moltes gràcies a la Maria Jesús Sánchez per seguir amb aquestes anècdotes d'un centenari i anem ara a saber què ha passat aquesta setmana a les xarxes socials. Anem a veure què ens explica la Ruth Troiano.
Bona tarda. Sens dubte, a les xarxes socials d'aquesta setmana ha triomfat el carnaval dels alumnes de l'Antoni Vilanova de Falset disfressats de centenari de la cooperativa. Molts m'agrada, com els de Charlie Bennett, d'Elx, que és un incondicional i li agraïm. I algun comentari com el de Pilar Polo assenyalant lo bé que s'ho passaven el president i la Conxita ballant amb diferents persones, entre ells l'anòleg. També ha tingut un èxit i molt merescut, perquè és molt artística, la fotografia de Jordi Borja, el tècnic d'aquest programa, una copa de vi sobre la taula de mescles de l'estudi que hem compartit a Facebook, el Clònic 2008, Marida B amb les ones. I especialment interessant han estat també els versos que hem rebut d'un blogger i que hem compartit tant a Facebook com a Twitter. L'autor és Javier Zapata i diu de l'Etim Grenache 2007 el següent: exclamación sorda de esfuerzo, melancolía y gloria, tenemos ante nuestros ojos el resultado de toda una historia, inundada de sentimientos, tradición, viñas viejas y memoria, Montsant, tierra prodigiosa de suelos pobres i clima peculiar. Sencera la podeu llegir a les nostres xarxes socials i també al web de la Deo Montsant. Les fotografies de l'estand que hem muntat a Prodexpo a Rússia han estat també molt ben rebudes, amb un disseny de Joan Baró i un text en rus que alguns, com Francisco Javier Hernández, s'han atrevit a traduir, i bé, vins màgics i sorprenents que transmeten el caràcter i l'esperit del Montsant. Altres, com Miquel Mata, soci, o Carles Folk, ens han desitjat una fructífera experiència en el mercat rus. Els ho agraïm també. A Twitter hem interactuat moltíssim amb @donenvida, que és el vestit digital de Frescuore i Superver, els supermercats de proximitat on es ven el vi Falset Marçà. Amb ells hem compartit la promoció conjunta que farem a Gastropop, una festa gastronòmica al poble espanyol de Barcelona, amb calçots de Valls i vi negre Falset. Ho podeu seguir a Twitter, a @poblespanyol, que és on tindrà lloc la festa el proper 25 de febrer. Hem fet també nous amics, com la soprano Marta Mateu, que aquests dies és a Londres gravant nous projectes, i hem felicitat amb un tema interpretat per ella mateixa, Visca l'amor, a l'amic Xavier Grasset, que ha fet anys, encara que no ho sembli. Hem donat l'enhorabona a Reus Digital per ser el tercer diari digital local més llegit a Catalunya, i ens fa contents que Carolina Omar, a Twitter @carolinaomar, estigués atenta dilluns ben d'hora per retuitejar la gravació d'un reportatge per Canal Reus Televisió sobre la posada en marxa, ara fa un any, de la botiga digital www.etim.cat, que ha desenvolupat l'empresa Enraona. També la podeu trobar a la xarxa. Han passat moltes coses aquesta setmana i les hem explicat en tuits de 140 caràcters. No deixeu de seguir-nos perquè en vindran moltes més. Ah, i per cert, els amics de @meteofalset, una menció molt especial perquè ens donen sempre la temperatura a Twitter abans de sortir de casa. Molt bona setmana.
Doncs bé, moltes gràcies a la Ruth Troiano i al seu Etim en viu. Anem ja a la recta final del programa, anem a aprendre a fer les rondalles del vi.
Les rondes del vi.
Bé, si heu escoltat bé a la Maria Jesús, l'anècdota que he explicat abans, podríeu fer una corranda en tota l'aventura que hi va haver amb la tina de la maceració carbònica. I com a exemple, si recordeu, el primer dia també ens van explicar una anècdota que el secretari en aquell moment de la cooperativa de Marçà, el Carles Matavacas, volia doncs recuperar més diners del vi que venien. No? Estaven molt enfadats perquè els comerciants entremig se quedaven tots els diners. I podríeu fer una rondalla més o menys que pugués dir així. El Carlos mata vaques cansats dels abusons, va dir als comerciants que el vi val calerons. Amb això n'hi ha prou per fer una ronda. Que hi ha alguna paraula que no funciona prou bé? És igual, ja es pot canviar. I la setmana passada el Jaume us explicava una anècdota que l'any 39, per fer més calés, hi havia alguns socis que posava pedres o ferros dintre les portadores perquè pesessin més. Bueno, amb això també es podria fer una rondalla una mica irònica, no? Podria dir, s'avisa a los socios del sindicato agrícola que no metan pedruscos dentro de las portaderas. És lo pregó que va fer la cooperativa a la gent, no? Una altra. Els homes de Marçà, cansats de renegar, un dia van fundar el primer sindicat. I és tan senzill com a partir d'una idea poder fer una corranda. O bé, també els de Falset, uns anys més endavant, diuen que van crear el seu nou sindicat. O bé, les vinyes de Marçà comencen els Guiamets i se'n van més enllà del terme de Falset.
companyes i el tercer diversió.
Doncs ja ho sabeu, si voleu aportar les vostres rondalles del vi, ho podeu fer a través de la nostra adreça de correu electrònic 100anysfentvi@radiofalset.fm. Ho podeu fer també a través del blog de la cooperativa blog.etim.cat o també a través del Facebook a l'adreça www.facebook.com/etimonline. Amb això acabem ja el programa d'avui i abans anem per la pregunta del concurs.
Esperonem el programa.
On serà la jornada de poda d'olivers?
Repetim, la pregunta d'aquesta setmana és la següent.
On serà la jornada de poda d'olivers?
Així doncs, si heu escoltat atentament a l'espai del Josep Maria, l'Anem al Tros d'avui ens ha explicat que hi hauria una jornada de poda d'olivers el proper dissabte. La pregunta és, on serà la jornada de poda d'olivers? Recordeu que podeu fer arribar les vostres respostes a través del correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Ja sabeu l'adreça 100anysfentvi@radiofalset.fm, sobretot el 100 amb números. Allí podeu enviar les vostres respostes. Vam començar la setmana passada amb una resposta. Aquesta setmana ja n'hem tingut 9. Esperem anar incrementant la vostra participació. Recordeu la pregunta, on serà la jornada de poda d'olivers? Envieu les vostres respostes a 100anysfentvi@radiofalset.fm. Recordeu que teniu temps fins al proper divendres a les 6 de la tarda. I amb això acabem el programa d'avui. Recordeu que el programa repeteix demà diumenge i dilluns a les 9 del vespre i que també el podeu escoltar a través de la web de Ràdio Falset. La propera setmana tastarem Onyx Fusió. Onyx Fusió. Així doncs, aneu a buscar l'ampolla per tastar-lo amb nosaltres. I bé, donem les gràcies a tots els que ens han acompanyat. Avui han estat la Iona Colom, el Josep Maria Cots, el Jaume Teixidor i la Ruth Troiano. I també donem les gràcies... Perdó, no ha estat el Jaume Teixidor, sinó que està la Maria Jesús Sánchez aquesta setmana. Disculpeu. I també donem les gràcies als nostres convidats, al Blai i a l'Adrià. A la part tècnica, avui, l'Albert Cots. Gràcies a tots per la vostra companyia. Us esperem la setmana vinent.
Cent anys fent vi @radiofalset.fm.